En literatura hi ha pocs viatges tan apassionants com el que suposa baixar per la Llobreguera del Conill fins al País de les Meravelles. Ens caldrien 200 programes per condensar tot el que posa en circulació Lewis Carroll en una faula universal que ha permeat la història de la cultura occidental i oriental. L'Alícia és rebel·lió, és matemàtica i és llenguatge. L'Alícia és innocència, és maduresa i són ganes de jugar. L'Alícia, per moments, és Wittgenstein, és Kafka i és Tristan Tzara. L'Alícia és Studio Ghibli, és la Coraline de Neil Gaiman, és el laberint de David Bowie i Jennifer Connelly. L'Alícia és, i ha estat, i serà sempre, una part de tots plegats. I l'Alícia és també una gran exposició que es pot veure al Caixa Fòrum fins al febrer i que dimensiona els tentacles d'una obra que s'ha demostrat d'una semiosi il·limitada. Avui al programa parlem dels mons de l'Alícia de Carroll amb el poeta i traductor Miquel Àngel Lleuger, amb la coordinadora d'exposicions Montse Siurana, amb la Xènia Diaconova, amb Borja Bagunyà i l'Olf Beltran, que també rescatarà unes quantes Alícies de la pantalla. Avui des de Wonderland obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim avui saludant, per tant, amb Miquel Àngel Lleuger, què tal?
Molt bé, gràcies.
Hem tornat, un plaer veure't físicament aquí també. Xènia Diaconova.
Com anem?
Olf Beltran.
Hola.
I Borja Bagunyà.
Hola, hola.
Mentre sona la partitura fantàstica de Jovi Talbot per l'Alícia en format ballet de Christopher Wildon, si no l'heu vista, a Covent Garden, allà des de fa, jo crec, una 10-12 anys, una producció més de tantes manifestacions culturals que ha donat aquest llibre inacabable, que és l'Alícia al País de les Meravelles. I també volem saludar, òbviament, la Montse Siurana, que és coordinadora d'exposicions al Caixa Fòrum. Com estàs, Montse?
Hola, què tal?
Com anem per parlar d'aquests mons, hem de dir-ho en plural, d'Alícia, els mons d'Alícia, si es diu. L'exposició, ja ho sabeu, que teniu al Caixa Fòrum fins al febrer. Dic que és plural perquè anem del text a la pantalla, però passem per pintura, per música, el teatre, la sàtira política, és a dir, com deia, és inacabable, no?, les ramificacions de l'Alícia de Carroll.
Sí, exacte. És inacabable. De fet, l'exposició parteix, el concepte base de l'exposició és que Alícia és un fenomen cultural, no? Llavors, a partir d'aquí, s'estructura tota l'exposició. El per què és un fenomen cultural? Doncs, entre d'altres, perquè mai s'ha deixat d'imprimir. Des de la seva primera publicació, el 1865, mai s'ha deixat d'imprimir, perquè s'ha traduït a més de 170 llengües i perquè ha impregnat això que deies, no?, molts àmbits intel·lectuals i artístics. I, de fet, són aquests àmbits, aquests mons d'Alícia, no?, que veurem una mica a l'exposició.
Exacte. Ara que has dit això d'imprimir, fa molts anys, me'n recordo una visita a la British Library a Londres, on hi havia una ells tenen, suposo que encara ara, un mètode digital, és a dir, un pantalles que es diu Turning the Pages, que pots anar passant el manuscrit original, no?, i veure les il·lustracions originals de John Tenniel, que era espectacular. De fet, hem de dir que l'exposició a Montse és una coproducció amb el Victorian Albert, no?
Sí, exacte. És una exposició que es va presentar a Londres, el Victorian Albert, el 2020, i que nosaltres ara hem portat, hem adaptat i hem ampliat una mica amb alguns préstecs. Però sí, és una col·laboració amb ells.
Jo he de celebrar, l'exposició és fantàstica, aneu-la a veure, perquè inclou tots aquests àmbits i molts més, que dèiem, i a més és com tantes vegades passa al Caixa Fòrum i als bons centres expositius, i has d'anar uns quants cops, perquè amb un cop no te l'acabes, sinó és que tens 10 hores, diguem-ne, perquè és molta informació, però he de celebrar, entre altres coses, a veure si estàs d'acord, que és una exposició, a mi em sembla, més descriptiva que immersiva. M'explico, hi havia el dia que jo vaig anar-hi molta canalla, que els vaig veure parcialment avorrits. Per què? Perquè estem acostumats una generació a tanta exposició immersiva, que n'hi ha per tot, avui en dia tot és immersiu, quan en realitat, si hi ha un text immersiu, és l'Alícia de Carroll. És a dir, no necessitem 3D ni ulleres de realitat virtual, si aquí, Llodriguera avall, tenim un món que és infinit, no? I, en canvi, aquí l'exposició heu fet molt bé de conservar aquest esperit expositiu monogràfic i amb més textos que interacció i que videojocs, diguem-ne.
Sí, de fet és, bueno, és això que dius tu, no? Hi ha moltes capes d'informació, hi ha molts textos, gairebé totes les cartel·les són comentades, però a més, és veritat que és molt descriptiva, no està pensada per un públic infantil, aquesta és la veritat, és un públic general, però és veritat que també hem volgut jugar una mica amb l'escenografia, no? Amb aquests canvis d'escales i tal, i donar-li un toc una mica més, bueno, un component lúdic, una escenografia sorprenent, perquè, bueno, perquè tothom ens, bueno, perquè tothom se senti atret. Però és veritat que la part de documentació és molt extensa, sí, sí. I, de fet, les col·leccions del Victorian Albert són extensíssimes.
Sí, sí.
I vam fer una feina bastant important d'edició de textos i de, bueno, per mirar d'ensenyar-los el més clarament possible i el més entenedorament possible.
Clar,
entenedorament.
No, totalment. I has dit una cosa també molt important que té a veure amb això que, bé, que no és recomanat o que no només ja no està pensada per infants, i ho dic perquè a vegades és un text que potser per culpa d'algunes adaptacions s'ha llegit ingenuament només com a conte infantil, que també, com la bona literatura té moltes capes, també pot ser, per descomptat, una faula infantil. Recordem la Gènesi, no? El Tàmesi, efectivament, era un conte oral que sobre la marxa hem de creure la història. A Lewis Carroll anava explicant a les tres germanes Lidl, però més enllà d'això, a mi em sembla que l'exposició reivindica o compleix eficaçment aquesta idea de reivindicar-ne la condició de clàssic fora edat. Ho dic en el sentit que ho és el Pinocchio pels italians, que ho és el Bruixot d'Os pels americans, és a dir, això està impregnat en la cultura, en la societat anglesa, tenen paraules, tenen expressions, tenen modismes que venen de Carroll i particularment de les dues Alícies, no?
Sí, està clar. De fet, això, hi ha un dels àmbits en l'exposició, no? Aquest que es diu Alícia en escena, no? que és una mica ja, aquí és on hi ha una mica uns exemples de la sàtira política i també de les adaptacions, milions d'adaptacions del teatre, ballets, òperes, etc. Però és veritat que aquí, en anglès, no? La llengua anglesa, el Wonderland, ha donat molt joc. No? I sempre, clar, tant en català com en castellà, costa més una mica veure la implicació tan directa i tan profunda que té en la societat anglesa i en les maneres de fer, no? Inclús hi ha exemples, ara t'ho dic de memòria, però Alícia, el País de les Pífies, no? Que clar, la traducció, bueno, sempre hem de dir anar al País de... Però clar, en la societat anglesa està molt imbricat en tota la cultura i en tota la societat.
Sí, sí, per descomptat. Jo aprofito ara que has dit això també, parlant del Wonderland, per reivindicar, per recomanar a qui no el conegui, que vagi a buscar el catàleg. Els catàlegs d'exposició, que són llibres i col·leccions d'assajos monogràfics, és extraordinari. I ho dic perquè és un catàleg que inclou, entre altres textos, una peça de Juan Gabriel López Guix, fantàstica, sí. On efectivament parla de es diu traduir Alícia i parla de les diferents traduccions amb un grau de detall interessant, certament més enllà de si és País de les Meravelles, Terra de Meravelles o com s'hagi de traduït històricament. Hi ha aquesta idea de Wonderland, que també és la terra de fer-se preguntes, no? Aquest Wonder anglès que diu molt efectivament del que li passa no únicament a Alícia, sinó a tots els personatges que aquí hi són, no? I ho dic perquè aneu a buscar el catàleg, el teniu a la llibreria d'allà al Caixa Fòrum, no? A mà, perquè sovint són llibres que complementen l'exposició en aquest cas, no?
Sí, és veritat, aquest article és molt, a més és molt curiós, no? Com, bueno, la dificultat de traduir Alícia i això que comentes tu, que Wonderland, exacte, és no només el País de les Meravelles, sinó el País de les Preguntes, sí. És un català que tenim editat tant en català com en castellà. O sigui que, sí, es pot trobar a la Laie.
Sí, exacte. Doncs allà el podeu anar a buscar, amb una coberta que reprodueix la tail, és a dir, la cua i el conte a la vegada del ratolí, de la primera part, ben xula.
Sí,
Com amb aquest joc tipogràfic també tan avantguardista de Carroll. Montse, moltes gràcies. Mira, només aprofito per recordar, fins al 16 de febrer, ho dic bé?
Sí.
Els mons de l'Alícia al Caixa Fòrum. I teniu, m'imagino també, hi ha al voltant de l'exposició també activitats paral·leles, com d'habitud.
Sí,
no?
Sí. Tenim ja programat un cicle de conferències comissariat per la Giselle Echeverri. Són 5 sessions que aborden diferents temàtiques amb convidats de diferents disciplines, entre, doncs, per exemple, una que aborda les percepcions, el paper de la creació i la imaginació per donar sentit al món, amb la Laura Fernández, el Rodrigo Quian, etc. Després també el tema de l'absurd i l'humor, amb el Joaquín Reyes, el Juan Pablo Villalobos i la Mary Cuesta com a moderadora. Bueno, etcètera, la rebel·lia, la cultura pop.
Doncs,
I després també tenim un... Perdona que
et
talli. Una instal·lació participativa, que es diu una meravella col·lectiva, també pensada per públic familiar i escolar, que és una instal·lació molt xula, que es diu... Està feta amb un col·lectiu de dissenyadors que es diuen Parter, Partí, I es pot veure també, es pot anar, amb prèvia reserva, es pot anar. De fet, tota la informació està a la web de Caixa Fòrum.
Doncs allà l'anireu a buscar, recordeu, fins al febrer, però jo sempre recomano, no ens adormim, com li passa a Alicia, perquè si no, no? Llarg, després queda molt bé les notícies. Quines cues a l'últim cap de setmana? Per què aneu a l'últim cap de setmana? Si teniu quants mesos? No? Fal 3-4 mesos per anar-hi, per favor, que després es troba a faltar. L'Alicia, els mons de l'Alicia, que en són molts, m'agrada molt aquest plural, i la Montse Ciurana és el Caixa Fòrum que ens l'ha explicat. Gràcies, Montse, fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, adéu.
Adéu. En aquests mons de l'Alícia, Miquel Àngel, que mira, a mi m'agrada molt que hagis vingut perquè amb ell, recordareu, vam parlar d'un altre Carroll, un Carroll poètic, juganer, lúdic, menys absurd del que sembla, que és el Sauró, en una feliç troballa lèxica teva, que és aquest Shark, no? I tu deies, me'n recordo aquell dia que parlàvem de si haguéssim de fer un pòdium de textos o d'obres de Carroll, hi hauria les dues Alícies, si les hem de considerar dues parts d'un mateix món, i el teu Sauró. Dic el teu perquè ja és una mica teu, eh? Aquella aventura amb vaixell, no?
Sí, ara si algú demanés preguntes què he de llegir de Carroll si ja ha llegit a Alícia, jo li diré el Sauró, però jo li diré el Sauró perquè l'he traduït, perquè òbviament té coses molt diverses, el joc, els llibres d'enigmes matemàtics tenen el seu interès, les cartes a infants també tenen el seu interès, òbviament, però com a literatura, el Carroll en vers és molt menys conegut que el Carroll novel·lista, però és molt interessant, per mi és molt interessant i m'interessa molt. I aquesta cacera del Sauró és una paròdia entre poema èpic i de llibre de navegacions, el llibre de descoberta, aquell gènere tant del segle XIX, en vers rimat, i té molt de traces d'aquesta literatura de l'absurd de l'Alícia.
En tot cas, allà el teniu, és a dir, ja vam parlar monogràficament una hora sobre el Sauró, feu play en el podcast de Ciutat Maragda, això no s'acaba, i no desapareix, i avui, si et sembla, també anem a les altres parts del pòdium que tenen una certa fama, aquests mons de l'Alícia. Clar, aquesta idea que dèiem, és un llibre món, no? Obre tants fronts, tantes finestres, tantes lectures, imatges estètiques, corrents, que ha estat homenatjat, parodiat, afusellat, en fi, no sé com dir-ne. Com diu, a mi m'agrada molt la lectura que em fa, hi ha grans assagistes que s'han ocupat de l'Alícia, no? Alberto Mangel té una fascinació especial per aquest llibre, té un llibre magnífic que es diu Una història natural de la curiositat, on l'Alícia és el fil conductor, no? I allà explica que una de les coses fascinants de l'Alícia, cada lectura entre coses noves, és que, diu, som tots nosaltres, no? Això et contradiu una mica aquesta idea de l'edat, de si és un llibre infantil o no. Clarament no ho és, no? La nena que no entén el món absurd dels adults que coneixem a l'inici, també és l'adolescent rebel o que es rebel·la contra determinades convencions. És a dir, és un llibre d'edat, som tots nosaltres perquè efectivament pot condensar, no?, tots les inquietuds, no únicament individuals, sinó col·lectives. Això no és un llibre, sinó no seria un clàssic només anglès, ni victorià, ni moltes coses circumscrites a una època i a un context, sinó que accelera determinades pulsions que han format part sempre de l'individu i de la identitat i del qüestionament, no?
Sí, amb aquests llibres que se diu que són infantils però no són infantils, per entendre'ns, està molt bé dir això i sempre s'ha dit, i és veritat, és un llibre que avui en dia coneixen més els adults i llegeixen més els adults, però no hem d'oblidar, i això passa el mateix amb Edward Lear,
que també és traduït.
Sí, passa que són llibres que els seus autors Bé, tu ho has dit. En primera instància sí que varen escriure pensant en infants, no? Sí, o sigui que després de tant de reivindicar que són literatura per adults, també hem de recordar que són literatura infantil.
Jo dic que no només són
per nens. Sí, exacte, sí. Que passa que tenen aquesta capacitat extraordinària de poder ser llegits per tothom i que tothom hi trobi coses i que tothom li diguin coses interessants. I ara, una cosa que té molt interessant a l'Alícia és que com a clàssic i com a element cultural, com a gran element cultural, ha sobreviscut, sobretot, en forma de llibre, perquè si pensem en altres clàssics d'aquests, tipus el Pinocho, tipus el Mac 2, uh-huh. o sí, tots aquests, o el Peter Pan,
sí.
sobretot la imatge que tenim avui en dia està condicionada per Disney i per Hollywood. En canvi, sí. Alicia, que també l'ha fet a Disney, l'imatge que té la gent, fins i tot l'imatge visual, és la il·lustració original.
És de
Tenniel,
sí.
I una mica, quan un pensa en Alicia, pensa en el llibre. En canvi, un públic general, és molt probable que li dius Peter Pan i pensi en la pel·lícula, lògicament.
Podria ser. Després també farem, òbviament, un apartat audiovisual, en repassarem alguns clàssics. He de dir només com a preàmbul que, contra el que passa en Pinocchio, que en el seu moment també vam tractar, i que Disneyficada és una història horrible, perquè va fer... En fi, la vam tractar molt. La pel·li, de la versió de Disney, el 51 d'Alicia, déu-n'hi-do, per ser Disney, com de ben trobada està i com de respectuosa és amb molts dels elements que planteja Carol.
Sí, Peter Pan també respecto molt, en realitat. Passa que l'aspecte és una mica més dolç, però,
sí,
però respecto molt.
Sí, la tinc més oblidada, ja l'hauria de revisar. Per on entrem, Alicia? Que no, per quina porta? No? O amb quin aliment? Perquè a vegades hi ha portes molt grans o molt petites que haurem de canviar de mida, no? I menjar-nos la magdalena o veure un Drink Me. M'agrada molt la gosadia d'una nena que arriba a un món que desconeix, veu una ampolla que diu beu-me i efectivament no ho dubta gaire. No? Dubta una mica, només.
Sí, no és molt, en aquest sentit, no funciona massa com a manual de supervivència.
No,
diguem-ne, de bons
hàbits. Nens que ho esteu llegint des de casa, no feu això.
No, però això també està molt bé. Una de les qüestions que s'apuntava també en una de les carteles de l'exposició, que avui dia, a més, a banda de tot el que heu dit, que trobo que l'exposició assoleix un equilibri molt, molt fi entre tota la qüestió informativa, totes les fotografies, les pàgines de dietari, de Carol, és a dir, tot un element que potser a nosaltres ens interessi més de contingut, de fils a estirar, i tota aquesta part escènica, no? O, diguem-ne,
sí, senyor.
De presentació, perquè moltes vegades hi ha certes exposicions que posen molt de diner a això, a la part escènica, no? A fer unes cartes gegants de soldats carta, no? Però després hi trobes a faltar justament l'altre, no? I trobo que aquí, he de dir, jo la vaig gaudir moltíssim també per això, perquè llavors entres en el joc lúdic perquè el món d'Alícia t'hi porta, sí, sí. No? Imaginar aquests espais delirants, aquests terres reflectants, no? Etc. Però dic que una de les carteles que observava justament que, a diferència de gran part de la literatura victoriana, sobretot la infantil victoriana, Alícia és la primera, o una de les primeres, allà deien la primera, que no presenta una història amb una faula moral clara i explícita. I això que ara tenim tan assumit, perquè l'hem integrat des de les lectures que em fan els surrealistes, o que em fa la contracultura dels 60s, o que em fa tota la tradició de la literatura lúdica, ostres, està molt bé també de subratllada, que Carol, sí, l'anècdota és famosa, no? Doncs escriu, comença a escriure o inventar aquest conte per unes nebodes, no? Les filles
les germans i les amigues. De fet, anava ell, i sabem la història també per un altre capellà que anava a la barca, és a dir, era una excursió, sí. No? I sí. Gràcies al qual sabem que efectivament va anar inventant sobre la marxa, que té un mèrit important.
Que té un mèrit molt important. Però vull dir que hi ha aquesta escena inicial que sembla que ha de ser una literatura infantil, però em sembla que és una de les coses que és un dels llegats més importants és aquesta sostracció d'una moralina clara, no? O fins i tot de la seva presència, no? Que sigui clara o opaca.
Xena, jo deia Alberto Mangel és un dels seus textos preferits, sé que també és un dels teus llibres a capçalera, no?
Sí, sí, la veritat és que aquí he portat algunes de les edicions que tinc, però no podria haver portat més. He portat, per exemple, l'edició de l'editorial Joventut en català, amb traducció de Carné, bueno, que té l'encant de ser com un document històric, però clar, no deixa de ser Carné, per tant hi ha una qualitat artística assegurada, encara que algunes coses ara les voldríem actualitzades, no? Però jo volia...
Tu portes una edició com de butxaca, perquè de vols,
sí.
Crec que porta també el mateix llibre, però en gran,
en tapa dura, no?
Sí, amb tapa dura.
I també té les il·lustracions de l'Anglada.
Sí, aquesta també té les de l'Anglada, sí. És una edició més petita i més barata, la meva. És l'avantatge que té. Però jo volia reprendre un dels fils, que és la dificultat de traduir Alícia. Jo penso que una de les grans dificultats de traduir Alícia és traduir els poemes que hi ha dins d'Alícia, no? Perquè pel lector anglès també tenen un ressò o una sèrie de ressons que per lectors en altres llengües no tenen, perquè la majoria d'aquests poemes tenen una voluntat paròdica, no? El primer poema que surt, que és el del pare Guillem, en traducció del Carné, que el Miquel Àngel també ha traduït aquest poema. Ara revelarem alguns petits secrets de l'ofici. I, bueno, clar, és en qualsevol edició del primer llibre de l'Alícia trobarem aquest poema, però aquest poema és una paròdia d'un poema de Robert Southey, que actualment és un autor pràcticament oblidat, i el seu poema també. En canvi, la paròdia ha sobreviscut al poema parodiat i l'ha eclipsat i ha estat objecte de paròdies al seu torn, també. No? I el que és molt, molt divertit en la traducció de Carné, en l'edició aquesta, de joventut, és aquell moment en què l'Arugot parla amb l'Alícia i li diu, en la traducció de Carné li diu, repetiu versos de mossèn Cinto. Quan en l'original anglès diu que llegeix el poema del Father William. O sigui, no diu a l'autor, perquè tothom sap qui és l'autor, però diu el títol del poema. Però Carné diu, repetiu versos de mossèn Cinto, i posa una nota...
Això en boca de l'Arugot,
De l'Arugot, sí,
aquí,
home.
Aquí Salvador Oliva, en canvi, diu, recita sou vell pare Guillem.
Ah, veus? O sigui, la traducció de l'Oliva és literal, és clar, el que diu a l'original, però el Carné posa una nota que diu, traducció ad libitum. És meravellós que a sobre ho hagi de justificar.
No fos cas que el lector pensés que Carroll coneixia mossèn Cinto i el citava, no?
Exacte, o que l'apedreguessin els paladins de la literalitat, no? Que diguessin, no, això no pot ser, no es pot adaptar, fora, a l'infern. I després hi ha una traducció, que em sap greu dir-ho perquè m'encanta Carné, però és una traducció una mica encarcarada d'un poema que ha de ser molt divertit, perquè és una paròdia d'un poema que era molt ben intencionat, perquè és sobre un senyor gran però que sempre ha fet una vida virtuosa i ha pensat en Déu i s'ha portat molt bé i per això s'ha conservat bé a una edat ja provecta. Aquest és el poema original que parodia Carroll, i el poema de Carroll és tot el contrari, perquè és un senyor molt, molt bandarra, molt excèntric, i que menja com un lladre i bueno, fa tot el que no s'hauria de fer per arribar bé a gran, i tot i així és d'una vitalitat extraordinària, i que al final acaba enviant el seu interlocutor a pastar fang, bueno, l'acaba enviant a escales avall, no? O sigui, que és molt interessant. Jo penso que hauria sigut més divertit per part de Carné, doncs, parodiar realment un poema de Verdaguer, ja que diu, repetiu versos de mossèn Cinto, ja que Carroll parodia un poeta del XIX que fa aquesta poesia tan ben intencionada, doncs haver parodiat Verdaguer. És el que jo hagués volgut. Vaja.
També trobo curiós que el gat de Cheshire el presenti Carné com un gat castellà.
Sí, això també ho volia dir, m'ho has tret de la boca, Adolf. El gat castellà, no sé per què.
Clar, perquè Cheshire potser, si és que ho dic bé, perquè no sé si ho pronuncio prou bé.
Sí, jo he sentit més Cheshire, sí, això mateix.
Clar, no sé si és perquè, diguéssim, queda relativament lluny d'Oxford, que és on diguéssim, l'escenari d'aquell primer relat, no?, inaugural a les tres germanes Liddell. Crec que ell mateix... ell mateix era d'aquella zona de Cheshire, no ho sé, però també m'ha sorprès el gat castellà. Però bé.
Sí, pobre, no sé, sembla com si fos una cosa dolenta ser un gat castellà, no ho sé.
No els he tractat.
Sí, jo volia dir una cosa respecte al que deia en Borja d'aquesta petita revolució de fer una literatura per infants que no sigui ben intencionada i didàctica, sinó que sigui una mica canalla, una mica gamberra, o sigui, que això és una innovació d'en Carroll molt important, també de Lear, no és que torni sempre en els meus, però sí, també de Lear, però que després ha tingut una continuïtat de literatura infantil anglosaxona en gent com Roald Dahl, i fins i tot amb americans com Edward Gorey, i això és una tradició molt rica i molt interessant, que a mi m'agrada molt, i és molt autòctona de país. Vull dir, supos que altres llocs han fet coses semblants i coses inspirades, però amb aquesta riquesa és una cosa molt anglosaxona i molt interessant.
Sí, és veritat, eh? Hi ha un fil que els ressegueix, i aquest punt també de rebel·lió i d'impertinència, que a vegades l'Alícia té aquest punt d'impertinència, i com contesta i com replica.
Sí, i el propi Carol, en alguns petits poemes seus, que no són els que surten a Alícia, també són apologies de la desobediència o apologies de la...
I això que neixi en època victoriana té un punt paradoxal, no? És a dir, una època estereotipadament tibada, molt formal, i en canvi surten aquests prototips o aquests personatges que són rebels per naturalesa, no? Que van en contra de les normes. No sé què hi pot haver al darrere, no sé si també hi ha una certa divinització de la infantesa, no? Com una edat de puresa per contraposició amb les corrupcions de l'edat adulta, els pecats, els vicis, no ho sé, no? Però en tot cas és interessant, eh?
Una cosa rebel que no es correspon en la vida personal de Luis Carlos.
Sí, exacte. No, jo, una de les coses que a mi em fascinen, que té a veure amb això, segurament amb aquest trencament de la norma i de les regles, partint fins i tot del punt de vista estructural, totes dues parts de l'Alícia estan estructurades al voltant d'una convenció que és un joc. La primera part són cartes, la segona és una partida d'escacs. Fins i tot la partida d'escacs està fixada, si recordeu, no? L'Alícia és el peó que ha d'arribar al final de tot al rei, està aquí. No? Tens la dramatis persona i la segona part a través del mirall són les blanques, les vermelles, les peces, peons i companyia. Aquesta és la primera convenció, però després l'altra gran festa que a mi m'ha agradat sempre llegir l'Alícia des d'aquí és l'altra gran festa, diguem-ne, que combat i que contraataca, és la convenció del llenguatge, no? Que és d'una arbitrarietat màxima, i en totes, gairebé totes les converses amb aquests animals antropomòrfics que es va trobant, hi ha algun punt d'aquests que hi ha aquesta contradicció entre ella intentar entendre o venir d'un món on el llenguatge és un codi que més o menys tothom ha acordat i que hi ha una comprensió possible, amb una altra forma d'entendre aquest codi que és del tot desmuntada. No?
És que aquí hi ha una altra revolució que crec que és fonamental i que crec que lliga una mica amb el que ara deies, Adolf, de què passa amb el codi victorià i què passa, per què això, no? El món d'Alícia neix en aquest moment tan tibat, tan moral i tan endreçat. I crec que té a veure amb això, que és una cosa que Panero, en el pròleg que fa la seva edició de la matemàtica Demente, que la va traduir, ell observa i llegeix a Carroll, també és molt d'una època, la lectura de Panero, però llegeix a Carroll com algú que el que ja està fent és deslligar, és a dir, prioritzar el significant per sobre el significat, que té a veure amb això del codi, que té a veure amb aquesta idea de que les paraules signifiquen una sola cosa i de que aquests significats són consensuats socialment i que una mica el lligam social i l'endreça civilitzatòria passen per acordar que les coses signifiquen el que hem acordat que signifiquen. En canvi, Panero diu, no, aquí Carroll està prioritzant, està capgirant l'ordre, que ja no són la priorització, diguem-ne, la primacia dels significats, sinó els significants. I això és obre tot aquest món dels jocs de paraules, obre el món de la cua, del tail-tale, sí. És a dir, com una homofonia no només sustenta un joc de paraules o una confusió creativa, sinó que acaba endreçant la disposició de les paraules a la pàgina. És a dir, tots els jocs tipogràfics, tota la... Una altra de les qüestions que podeu mirar a la exposició té a veure amb com disposava una columna de text al costat d'una il·lustració de Tenny d'Alícia i com la descripció del cos anava coincidint amb les parts del cos de la imatge, no? I quan arribava, oh, els meus pobres pauets, doncs aquesta frase, aquest lament, estava a l'altura dels pauets de la il·lustració. Tot això crec que té molt a veure amb una o l'altra, per mi, revolució profundíssima de Carroll, que és construir tot un món, tota una representació, tot un conte infantil, però també aquesta terra de meravelles, a partir d'un llenguatge que es crea a si mateix.
Sí, sí.
Hi ha un fragment que diu, bueno, aquí tots som bojos, no? Diu, com ho saps que jo sóc boja? Bueno, perquè ets aquí. Això és això només té sentit si agafem la performativitat del llenguatge, de si jo ja accepto que el meu món està fundat per la frase aquí tots som bojos, doncs en el moment en què tu ets aquí ja passa a ser boig, perquè no hi ha un enfora del llenguatge, no? Sinó que hi ha significants, hi ha paraules que estan construint una realitat. I això, no, diguem, una de les... de les tradicions possibles de Carlo en aquestes actualitzacions del segle XX, no és només les que s'apunten a l'exposició al surrealisme, a la contracultura, etc., que totalment, sinó també tota aquesta atenció, diguem-ne, al capgirament, al gir lingüístic, diguem-ne, del segle XX, de dir, ei, sí, sí, el nostre món no està descrit per les paraules, sinó que està produït per les paraules.
I, de fet, una de les primeres converses, amb l'Arugot, no?, que el que problematitza és un dels grans temes de la història universal, no únicament de la literatura i l'art, que és la identitat, no? És a dir, l'Arugot li pregunta, bé, tu qui ets? Diu, fins fa una estona sabia qui era, no? Que t'ho pregunti, a més, un ésser que és mutant per naturalesa, no?, que dius, i tu, que d'aquí una mica seràs crisàlida i després papallona, ja saps qui ets. I és fascinant. Una cosa que clar, i al final l'Alícia és l'única eina, l'única arma que té per travessar tota aquesta terra de meravelles, és el llenguatge. I si li van desmuntant constantment, aquí és on es descol·loca, no? És una cosa que algú, Miquel Àngel, que ha jugat tant amb la llengua com Carroll, també en els poemes, vull dir que domina amb una, vaja, amb una intel·ligència meravellosa, no?
Sí, i sobre aquesta qüestió que encara dèiem d'introduir la reflexió sobre el sentit de les paraules o la relació entre el significat i el signe lingüístic, també aquella famosa escena en Humpty Dumpty que parla de que si les coses signifiquen allò que volen els poderosos que signifiquen, que és una reflexió absolutament de segle XX, però que aquesta reflexió la fa un diac anglicà que fa classes de matemàtiques a Oxford i que té una vida més aviat grisa, que és sorprenent, perquè
sí,
vull dir que és una reflexió que té una càrrega de...
Està anticipa Klemperer.
Sí, sí, de estructuralistes francesos. No sé,
sí, sí.
No sé
què. Sí, 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 sí. És terrible. No, és terrible, vull dir que ja està.
No, però pensar, per exemple, amb la qüestió... Mira, l'altre dia llegia... parlant de Sally Rooney, no?, que ara començava aquesta última seva novel·la, intermeds amb una situació de Wittgenstein sobre els escacs. Dius, en aquí ho tens tot, els escacs,
sí, sí.
Wittgenstein i tota aquesta tradició del segle XX, perquè, bàsicament, i ara que tu ho recuperaves, David, clar, el que està fent, el que també està anticipant, o està recollint, perquè això ja ho havia dit apuntant Novalis, el que està recollint Carroll i anticipant per tot el segle XX és aquesta consciència de que el nostre món simbòlic té sentit dins d'una matriu i que aquesta matriu està governada per una sèrie de lleis, com els jocs, com els escacs, són una matriu que estan governada per una sèrie de lleis. I que els moviments que hi fem a dins només tenen, entre cometes, sentit d'acord amb aquestes lleis, no perquè els escacs tradueixin res del món. O sigui, que un peu es mogui d'una manera o una altra o que fer caure una peça significa una victòria és una decisió absolutament arbitrària que té sentit dins d'un codi pactat, no?
Totalment. Aprofito simplement per recordar o per fer saber, perquè s'acaba de publicar tot just a l'avenç, un assaig fantàstic de... Va venir també al programa en Lluís Quintana, que es diu Denominar. Es denomina. Subtítol, paraules que legitimen el poder, i només us dic que a la coberta hi ha una il·lustració, no de Tenniel, en aquest cas, de la famosa conversa amb Humpty Dumpty.
No, és
aquest personatge, perquè, de fet, un dels capítols, bé, el llibre parla no únicament d'això, sinó fins i tot de la didàctica dels carrers, de com denominar una guerra, és a dir, bé, una mica en la línia de la reflexió que fèiem, no?, i de LTI i companyia. Hi ha tot aquest capítol que es diu Les solucions a Humpty Dumpty, on Lluís Quintana torna a la conversa aquesta que ara deia en Miquel Àngel també, no?, de dir, doncs bé, aquesta legitimació del poder que té el llenguatge, de dir, no, jo ressemantitzaré les paraules per tal de fer-les servir, que malauradament el segle XX és ple d'exemples terrorífics al respecte.
No? I el 21.
Sí, per descomptat. Bueno, no, i en plena era trumpista no cal dir-ho.
Si em permeteu afegir una cosa sobre el Humpty Dumpty, que és un personatge que m'apassiona, em sembla que m'hi casaria, si me'l trobés pel carrer, és que el trobo tremendament
que no caigui,
atractiu.
Que no caigui del mur.
Bueno, doncs sí, en una altra edició que he portat, que és una edició molt divertida, només de l'Alícia a l'altre costat del mirall, que és una edició de l'editorial Media Vaca, que sempre fa coses molt originals i atrevides, al final l'editor fa una mena d'epíleg en què explica, fa un repàs de noms que ha tingut Humpty Dumpty en castellà, i diu, ha sido bautizado como Don Huevón, Pepín Cascarón, Tente Tieso o Zanco Panco. Però l'editor està molt orgullós que el traductor que ha contractat ell, que és Andrés Ehrenhaus, que és un senyor realment molt enginyós, ho fa molt bé, doncs s'ha inventat encara un altre nom, que és Humpe Dante, o sigui, un pedante.
Oh, està, és bona, és bona.
Com que ja l'hem comparat amb un estructuralista francès, fa un moment, doncs ja li escau.
I a més també a Dante, en aquesta...
Exacte, exacte, està Dante també.
Que a més val la pena recordar, Miquel Àngel, tu que en saps molt de poemes i cançons així de tradició anglesa... Humpty Dumpty és una, vaja, una cançó tradicional que explica una història extremament naïf, no? Humpty Dumpty fell off the wall, no? Va caure del mur.
Clar, és que aquí hi ha una tradició prèvia, que són les nursery rhymes. Nursery rhymes són les cançonetes infantils, aquestes cançons infantils absurdes, que també tenim nosaltres. Jo suposo que si ara hagués de recordar alguna, recordaria alguna de mallorquina, però cançonetes infantils que són nonsense en sentit total, mm-hmm. I d'aquí aquest gent veu molt, el que passa que li dona aquesta volta que mos permet parlar de totes aquestes coses que si ara en sentís un lector infantil d'Alícia no entendria res. No?
I altres vegades, Don Huevón deu ser d'un any, no? De fa una estona, no? Aquesta
de fa una estona.
No ho diu, però Sanko Panko també fa riure, eh?
Sanko Panko, sí. Bé, és un altre tema, perquè com tradueixes... Saladolia, per exemple, Twiddledim i Twiddledam els deixa igual com a noms, no? Ja. Però és veritat que hi ha hagut Tiroli Tirolà, crec que hi ha hagut tentatives de traducció de noms. Sí, tu de quina escola ets, Miquel Àngel?
Jo d'aquests noms, diguem, nom parlants o noms que signifiquin alguna cosa o noms que tenen una sonoritat especial, jo m'agrada que les traduccions s'intentin adaptar al català, perquè que això li dona gràcia i això li dona també creativitat a la traducció. Però això és un debat que està en Lewis Carroll i està en el Harry Potter. El Harry Potter té noms parlants que alguns tradueixen i alguns no tradueixen. Vull dir que és un tema, també.
Bueno, també és el nom... És a dir, és el joc de com justament el nom mateix fa la cosa i quina mena de cosa podem arribar a fer amb aquest joc de noms, no? Mm-hmm. És a dir, una de les coses que també cal reivindicar és, diguem-ne, aquesta importància que té Carroll a l'hora de fer de paraigua de tota la literatura lúdica, no? Ara parlaves de les nursery rhymes, que també són això, són sons que són plens de sonar o que són lletres que no tenen ni cap ni peus, però que aquí hi ha no només, diguem-ne, una lectura ideològica, una lectura estructuralista, o diguem com vulguis, sinó que hi ha una capacitat de joc que segueix enlluernant. O sigui, una de les meravelles també de passejar per l'exposició o de rellegir l'Alícia és diguem-ne, no només l'humor, sinó el plaer absolut d'algú que està relacionant-se amb el llenguatge d'una altra manera i amb la imaginació d'una altra manera i per crear, diguem-ne, des de l'enginy. Hi ha alguna cosa d'apoteosi de l'enginy. Una mica amb tot això que parlàvem, és que miro el català que ha portat en David, que recull aquesta cua, però és un enginy que es trasllada tot. I també una de les coses interessants en aquí era la col·laboració amb Tenniel, no? És a dir, que ja no és només la invenció d'una història, sinó que és el treball d'un llibre que està jugant amb tota una sèrie d'il·lustracions, que ara en parlarem si voleu, però que també demana, és a dir, que juga, demana, contempla, incorpora tot una altra traducció, un altre llenguatge. És a dir, aquí és on jo veig un pla important per part de Carroll, a l'hora de jugar amb tots els elements que composen un llibre, des de la paraula i la disposició tipogràfica, fins a les maquetacions, les il·lustracions, i fins on vulguem arribar, que crec que part de totes les adaptacions cinematogràfiques que se n'han fet, de la mena que siguin, de poc o baix pressupost, o Disney i post-Disney, han recollit també tota aquesta via, no?, d'una imaginació visual.
Tant és així que això de les il·lustracions, ell va insistir molt, això també s'explica a l'exposició, en la segona part, crec que són 6 anys de diferència entre... No? Carroll escriu a petició a Alice Liddell el conte que els ha explicat durant la travessa en barca, el Tàmesi, però és la primera part, modifica molt poca cosa, n'afegeix, però sobretot a través del mirall i allò que l'Alicia va trobar allà, crec que són uns 6 anys. Bé, Tenniel estava ocupat en aquell moment i Carroll va insistir, va trobar la manera i tal, però no volia fer la segona part, si és que n'hem de dir així, sense el concurs de John Tenniel, no? Que efectivament, com diu en Borja, és un tot perfectament pensat, no és una qüestió de posa'm uns dibuixos que més o menys retratin unes escenes i uns animals, no? No és fàcil fer aquests animals que jo sempre he vist quan miro, jo què sé, El viatge a Chihiro, torno a aquestes pel·lícules, veig allà a Tenniel, no únicament a Carroll, sinó que...
La influència que ha tingut, o sigui, la cultura japonesa de l'animació, tot el món de Carroll és, i de Tenniel, és immensa. Sí.
I ell mateix va il·lustrar, abans de Tenniel, ell mateix va il·lustrar-ho, aquell manuscrit A més, en algun lloc he llegit que el manuscrit és extraordinàriament endreçat, és a dir, que no hi ha cap paraula ni cap lletra mal posada, no hi ha cap res tatxat. Això, segons algun especialista, pot indicar una determinada, un determinat funcionament de cervell, per dir-ho d'alguna manera, no? I justament ell, que no era un gran artista, que no era un gran il·lustrador, sí que era un gran artista, però com a escriptor, il·lustrava, va il·lustrar per l'Alicia Liddell aquell conte, i fins i tot, al final de tot, hi ha una foto de la mateixa Alicia, feta per Lewis Carroll, i al darrere van descobrir que hi ha un retrat dibuixat de la mateixa Alicia, feta també pel mateix Lewis Carroll. La importància que li donava, bé, ell era un fotògraf,
sí, sí,
un pioner de la fotografia, sí, sí, en una època en què no era tan habitual com ho és avui, ni molt menys. No?
Alicia guarda i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età. Tutto questo Alice non lo sa.
Ah, les coses que sap i no sap Alice, l'Alice de Francesco de Gregori. Som a Ciutat Maragda avui celebrant el món de Carroll, particularment l'Alicia o les Alícies, i parlant de moltes coses perquè, com dèiem a l'inici, és un món inacabable. La Xènia volia afegir a propòsit de...
Del tema de Carroll com a dibuixant,
això,
que ara l'ha tret l'Adolf, aquest tema. Doncs hi ha un text de Carroll que és poc conegut, però que per mi, com podeu imaginar-vos, és important, que és el diari del seu viatge a Rússia. I té moments molt divertits. Ell també viatja a Rússia com que viatja a la Terra de les Meravelles, vull dir, es queda molt perplex davant de molts aspectes de la vida russa, i la llengua russa també entra, que l'espanta i el fascina. I llavors hi ha una escena divertidíssima en aquest diari que explica que amb un amic anglès i encara un altre senyor van anar a visitar una fortalesa que hi ha a les rodalies de Sant Petersburg, després van anar a dinar a casa encara d'un altre anglès, però aquest anglès que els havia de guiar i els havia d'acompanyar va desaparèixer, es van quedar a casa seva i havien de marxar d'allà i havien de recollir els seus abrics que havien deixat a la minyona. Però la minyona només parlava rus i s'havien de fer entendre ell i el seu amic anglès amb aquesta minyona russa. Li havien de demanar simplement que els tornés els abrics, però no hi havia manera que els entengués. O sigui, l'altre anglès intentava fer-se entendre amb gestos i llavors feia pantomimes impressionants, però que portaven a malentesos, perquè la minyona primer li va portar un raspall pel vestit, després li va portar un coixí perquè va entendre que volia fer una migdiada, i no hi havia manera que els entengués, i llavors a Carlos se li va ocórrer fer un dibuix, i va fer un dibuix representant-los a ells com tremolant de fred, sense abrics, i la minyona tan generosa entregant-li els seus abrics. I això sí que va funcionar, i van recuperar els abrics, i Carlo al final diu...
El piccionari de Carlo.
I al final diu... Però el més trist de tot és que això ens va fer arribar a la conclusió que la nostra civilització no ha avançat des de Nínive.
Mare. I també tornes a aquesta qüestió de que el llenguatge fins a quin punt és comprensible, no?
Sí, sí.
Exacte.
Va, Adolf, que tens un munt de coses aquí.
Masses, i
anem.
No. Massa. Bé, hem fet una repassada de versions cinematogràfiques, tenint en compte que l'exposició, hi podem veure la primera, que és de l'any 1903, que és un curtmetratge, en fi, de cinema mut, el va dirigir Cecil Hepworth i Percy Stowe. Estem parlant de 5 anys després de la mort de Lewis Carroll, és a dir, que per pocs anys ell no va poder veure la seva història al cinema, i és una versió prou apreciable. Però saltem fins l'any 49 amb una versió anglesa, Aliso Pays de Merveille, aproximadament, que va dirigir Dallas Bauer, i que barreja acció real i tècniques de stop motion. Les titelles les va crear Lou Bunnen, que segurament el més conegut, diguéssim, en tota aquesta producció. N'hem recuperat un clip, disculpes, perquè és en anglès.
Explain yourself. I can't explain myself, sir, because I'm not myself, you see.
What have you been doing here? May it please your majesty?
Doncs això, en aquí barreja escenes diverses, no? Perquè primer és la conversa amb l'Arugot, que li demana que s'expliqui, diu, no puc perquè jo ja no sóc jo, no?
És molt xula visualment, qui no la tingui al cap, que la vagi a buscar, perquè l'Alícia és un ésser humà, és una noia, és una actriu, però els ninots són en stop motion, estan molt ben fets.
I saltem 2 anys, fins l'any 51, i ja hem fet al·lusió a la versió de Disney. S'ha de dir que Walt Disney va tenir una autèntica obsessió amb la història d'Alícia.
Walt Disney himself, no?
Himself. Va estar 30 anys al darrere d'aquest projecte, des que era tot just un dibuixant a Kansas, abans de traslladar-se a Hollywood. Va fer primer una sèrie d'històries curtes basades en Lewis Carroll, amb una nena, l'Alícia, que era un personatge real, la interpretava una nena, doncs, en fi, després doncs, els seus dibuixos. Quan es va plantejar, ja justament amb el seu germà, ja al capdavant d'una productora, de fer una història doncs, com la de Lewis Carroll, finalment va ser un altre projecte, el de Blancaneu, que li va passar al davant, Pinocho, Fantasia, Bambi, i finalment, després de 5 anys, diu, d'anades i vingudes, un pressupost de 3 milions de dòlars, estem parlant de finals dels anys 40, diu que 750 artistes, això és impressionant, 800 litres de pintura per aconseguir 1.000 tonalitats d'aquarela amb prop de 350.000 dibuixos. El paper de Mary Blair a l'hora de fixar la imatge d'Alícia també és molt important. Bé, doncs es va estrenar un 28 de juliol de 1951. Aquí ara podrem sentir, podrem escoltar uns fragments de l'escena entre ella i l'Arugot, el xampinyó, la pipa turca.
I hardly know, sir. I've changed so many times since this morning, you see.
I do not see. Explain yourself.
I'm afraid I can't explain myself, sir, because I'm not myself, you know.
I do not know.
Recordeu, això que dèiem de la importància del llenguatge, no sé si teniu present en aquest moment el fum que expulsa l'Arugot, són lletres, són anells de lletres, no?
Sí, és molt bo, realment. I s'ha de dir que tot i aquesta bondat, no va tenir èxit en els primers anys, és a dir, va caure en un moment, any 51, que la gent estava per altres coses i aquella nena una mica rebeca i contestona, doncs no va fer gaire gràcia, i fins als anys 60, això que hem anat comentant, no?, amb la psicodèlia, etcètera, no va convertir-se en una pel·lícula de culte, fins i tot en molts campus, fins al punt que la productora de Walt Disney va dir, no volem tampoc que l'associïn amb drogues, aquí veiem els xampinyons, doncs tot això, els bolets...
Sí, això és una altra lectura.
Però, diguéssim que llavors anava a favor de corrent i ells també, naturalment, se'n van aprofitar. Fem ara un salt fins l'any 78 amb una pel·lícula catalana. El Jordi Feliu va ser el seu director i es va estrenar un dia de gener de l'any 79, és Alicia en l'Espanya de les Meravilles, en català, que va trigar 8 anys a sortir i que no hem aconseguit trobar, Alicia en l'Espanya de les Meravilles. Aquí cal una miqueta de context, ara posarem, diguéssim, un fragment, hi ha una noia endormiscada a la vora més d'un llac que no pas d'un riu, passa una conilleta, més aviat amb poca roba, l'Alicia la crida, l'empaita... i s'acabarà entaforant en un lloc d'on sortirà una cançó religiosa i la resta ja sobre la marxa anirem explicant.
Oye, no te vayas. Vuelve. Vuelve. No huyas.
Això és la caiguda. I ara baixa en un ascensor i veurà imatges i sentirà músiques de guerra, de la guerra civil. I tot d'una arribarà a una plaça de toros, que és la Monumental. I un picador que li va al darrere i després els intestins de la plaça, imatges de tortura, d'execucions...
Fuego.
I ho deixem aquí amb aquesta música que evoca l'himne de la CNT.
És art i assaig de l'època, a finals dels 70, molt ben parida, molt crítica, i alimenta també una de les lectures del text de Carroll, que és la sàtira política, no?
Exacte.
I com des d'aquí també es pot fer servir amb intel·ligència, com fa aquesta pel·lícula.
Mireia Ros, Conxita Bardem, Rafael Anglada, Alfred Luchetti... L'any 88 és Jan Svangmajer, un txec de Praga, un artista, un creador cinematogràfic.
També l'escola txeca de stop motion, que és molt important.
Exactament, doncs aquí recuperem un clip de la seva versió d'Alícia.
I shall be too late, sighed the white rabbit. How late it's getting, sighed the white rabbit. Or the queen will be furious, muttered the white rabbit.
Està molt bé, també, aquesta. És molt xula. No sé, la coneixeu? No ho coneixeu? És d'aquesta escola, Ermina Tirlová, Jan Svangmajer, de l'escola txeca.
Parlen un txec molt clar.
Molt clar, exacte. No, però que tenien van començar fent ninots artesanals, i hi ha tota una escola centroeuropea stop motion molt important, de pioners al cinema, i Svangmajer fa una Alícia onírica, volgudament surreal, molt crítica també, i amb un conill allà. Només ella també és una actriu, la noia, recordo, l'Alícia, però... Però bé, però quan, de cop i volta, quan es converteix en petita, és una nina, és a dir...
Mira, Cristina Koutová.
Això mateix,
és, veus? La actriu que fa d'Alícia. I ara canviem d'any i de segle, i anem fins al 2010 amb la versió de Tim Burton, prou discutida. Aviam vosaltres què us sembla. Situem-nos en una selva més aviat fantasmagòrica, un gat que ara és aquí i ara és allà, Alícia que sagna per unes urpades en un braç...
It looks like you ran afoul of something with wicked claws.
I'm still dreaming.
What did that to you?
Banner or bandit?
The bandersnatch. Well, I'd better have a look.
What are you doing?
It needs to be purified by
someone. Això a mi m'agrada molt. Alberto Mangel diu que també està, com jo, això a Tim Burton no li interessa gens aquesta versió, perquè em fa una lectura molt psicoanalítica i molt freudiana, que no està en la intenció de Carroll ni té res a veure, no? I no sé si l'heu vista. Semblava una bona idea, quan tots vam sentir que Carroll i que Burton faria un...
Aquesta no, però en qualsevol cas Burton està en aquesta branca que deien de Roald Dahl i de Gore, i també ha fet versos, vull dir, d'una altra figura.
És veritat. Sí, jo crec que això va ser un encàrrec, l'Alícia, i en fi, i la va portar per territoris que no li van fer cap favor, al meu entendre.
Hi ha gent que aprecia, no?, aquesta capacitat d'hipnosi que tenen les imatges, però també hi ha un cert consens, trobo, que més aviat tendia a perdre força, no?, i a perdre una mica de sentit, si és que es pot dir així, en el cas de la Terra de les Meravelles. Reculem una mica fins al final, justament, del mil·lenni, fins l'any 99, amb un especial de la nit de Nadal, José en el País de les Meravelles, aquells guinyols del canal
Plus, era una meravella.
Que van aprofitar també, eren èpoques tan enyorades, no?, amb José María Aznar com a president del govern espanyol, que deien que potser no tenia prou carisma, assegura que això són parladories, no?
Això de Zapatero també us deia, no?
Sí, suposo que s'ha anat dient una miqueta de, bueno, no de tots, però d'uns quants, i recuperem també un fragment ja cap al final amb el judici sobre si el president de govern espanyol té o no té prou carisma, i reconeixerem potser algunes veus i alguns personatges.
A tantos de tantos, aquí está. Estamos hoy reunidos en juicio extraordinario para juzgar la falta de carisma del presidente de gobierno. Pues muy bien. Que el fiscal lea la acusación.
Perdón, señoría.
¿Quién ha hablado?
Yo, señoría, es que el fiscal no ha venido.
¿Que no ha venido el fiscal? ¡Que le corten la cabeza!
Se la cortasteis ayer, joder.
Excusas.
Señoría, en ausencia del fiscal propongo que yo sea el fiscal.
¡Que conste en acta! ¡Protesto!
Señoría,
Ese fiscal no puede actuar.
Felipe González, abans Felipe González, José Antonio Camacho. Sí.
Però posem Felipe González fent de duquesa, i a més a més fent de duquesa amb un ninot que van fer basant-se en la il·lustració de Daniel. Recordeu que també és molt grotesca la imatge de la duquesa amb el nadó als braços, no? Sí, sí. Juan Tamariz fent de jutge.
Exacte, i també l'Aruga era un Arzallus, aquell polític basc, no? Sí. El president del Partit Nacionalista Basc, un conill amb la cara d'Abel Matutes, el polític mallorquí, un ratolí que parlava com Pujol, Eivissenc, disculpes, en fi, etcètera, Jesús Gil, sortia també, qui sortia, l'Anna Obregón,
sí.
La Victòria Abril, en fi,
no sé. No, era meravellós.
Estan delirants.
Recordo veure-la en directe, quan ho vam fer per Cap d'Any del 99. Sí, veus? També, un cop més, la sàtira política, no? I que permet tot aquest tipus de lectures. Miquel Àngel, fa molta estona que m'estic preguntant per aquest llibre que tens aquí a l'esquerra, aquí al costat.
No, això l'he dut.
Tenies marcat?
No, això l'he dut perquè és un recull de traduccions de tota aquesta línia de poesia anglesa de Light Verse and Nonsense Verse, i hi ha un grapat de Carols.
No, però llegeix-ne un, sisplau.
A veure, n'hi ha un...
M'estic preguntant per aquest llibre, és un Wonderland d'aquests...
A veure, n'hi ha un que sigui La meva fada, que exemplifica molt bé això de dir de l'apologia de fer servir la literatura infantil, per parlar de desobediència, no? Però, bueno, jo havia quedat en la Xènia inicialment, que ella llegiria.
Ostres! Bueno, jo encantada. A més, és que és un llibre preciós. El Mussol i el Mixet, versions del Light Verse i del Nonsense Verse, que és una antologia feta pel Miquel Àngel, amb versos, o sigui, no només de Carol, també surt T.S. Eliot aquí. I...
Bueno, és que el llibre dels gats del T.S. Eliot és un altre... Està en la mateixa tradició. Sí. Sí,
exacte. Sí. Surt Hiller, Belloc, Hausmann, bueno, tot un grapat d'autors molt bons.
Jo alguna vegada, per allò de diputats, dic que el llibre dels gats d'Eliot és el millor d'Eliot, però entenc que és una butat.
No, però a mi m'encanta. Vull dir, no tenim per què comparar-lo pejorativament amb altres llibres seus. Bueno, doncs sí. El de la fada diu: la meva fada. Tinc una fada sempre amb mi que em repeteix: no pots dormir. Un cop que el mal em sacsejà, em va advertir: no pots plorar. Si em sent alegre i falaguer, em diu: no riguis, no està bé. I si em conviden a un cremat, em diu: ni un glob, què t'has pensat? Quan vaig voler fer un bon repàs, em va dir: això ni ho tastaràs. Quan a la guerra vaig partir, em va dir: no, queda't aquí. I què puc fer? Dic finalment, cansat de tant d'impediment. La fada es queda com està i em diu: no ho pots ni preguntar. La conclusió és que no pots. Sí, és molt divertit. En anglès l'últim vers és: moral, you mustn't. Clar, en català s'ha allargat una mica. La conclusió és que no pots, però no, l'anglès ja té això, que és tan compacte que sempre tot s'acaba allargant. Però bueno, sí, el gin en anglès s'ha convertit en un cremat, però ja està bé.
Això que havíem d'adaptar, no?, a la nostra cultura. Però és fantàstic, és molt envejable aquesta tradició que tenen.
A la nostra cultura i a les exigències de la rima, també.
Sí, exacte. Sí, el que allò en llicències poètiques inevitables, no?
Bueno, és que aquesta mena de poemes, si els hi treus la rima i els hi treus la mètrica, és que ja els hi treus tot,
sí.
No? És que està tot molt lligat a la forma i al fons. Són aquí totalment indissociables.
Sí, amb el Sauró m'imagino que també t'hi devies barallar amb ganes, no, amb això?
Sí, però divertint-me. Sí.
Clar, per això et dic amb ganes.
Sí.
amb ganes de divertir-te, no? Hi ha l'altra dimensió de l'Alícia que ha sortit en algun moment, però que voldria tornar a remarcar, que té a veure, més enllà de la lectura que em va fer el surrealisme, que fa no gaire també en parlàvem, i bufàvem espelmes del centenari del surrealisme, que té a veure, efectivament, amb els somnis. I amb el somni, des d'aquesta idea de no saber, com ara no sabem, no tenim certesa que estiguem fent aquest programa o que siguem els protagonistes del somni d'algú altre, no? Doncs bé, això també compareix. Hi ha un moment, si recordeu, en la segona part, amb el rei, on l'Alícia està somiant un rei, es pregunta que potser el rei l'està somiant amb ella, no? Això és una cosa que li va agradar molt a Borges i que no únicament té a veure amb el somni, i el somni crec que és Coleridge, no?, que somia el poema al Kubla Klan.
Sí. Bueno, què diu que els primers versos...
Diu que ha somiat... Això també hem de fer un acte de fe...
Sí.
i de suspensió de la credulitat, no? Però hi ha també aquesta idea del qui mou els fils, i al final qui somia és el que torna a la reflexió sobre el poder, no? I per tornar a Borges i als escacs, no? Aquell moment de Dios mueve el jugador y este la pieza, que Dios detrás del Dios la trama empieza, no? És a dir, qui és que està somiant qui i, per tant, qui detenta aquest poder, no?
No, amb això del poder, per lligar-ho amb la tradició satírica que mencionaves abans, clar, una de les coses més evidents de Lísies és que entra en una terra on l'absurd és llei. Exacte. I això, llegit des d'aquí, clar, a quantes terres coneixem que l'absurd és llei? Quantes dimensions de la nostra vida coneixem en què l'absurd governa, no? Clar, quina mena d'absurd ja ha estat un altre tema, però crec que precisament anar concretant aquests absurds també genera tota una tradició al llarg del segle XX que és fenomenal. Jo ara, justament pensant en aquesta dimensió satírica, pensava en la trampa 22 de Heller, que molt poques vegades es connecta amb Alicia al País de les Meravelles, perquè bueno, se suposa que és un postmodern nord-americà que està parlant de les guerres mundials, no? I d'aquest absurd, si coneixeu la trampa 22, que a més ha acabat sent una expressió dins del món anglosaxó, és gairebé un nonsens, no? És a dir, és una llei que diu, bueno, un pilot de guerra que estigui boig està exempt de volar missions, però si tu demanes d'aquesta exempció en nom d'aquesta bogeria és que no estàs boig. Per tant, no hi ha manera de sortir, no? I aquestes són les trampes 22 del món que Heller fa servir per parlar de l'absurd de la guerra, però al final torna a ser una d'aquestes wonderlands, no? A dir, bé, em trobo en un lloc on el que per nosaltres és llei, allà és excepció, no? I això connecta tant amb les patafísiques com amb no? surrealistes, que també parlàvem, com amb aquesta visió més profundament política, que podem anar trobant, política, burocràtica, etc. Al final, en aquesta relació, no?, entre el sentit i el nonsense, es mou gran part de tot el segle XX. One pill makes you larger and one pill makes you small and the ones that mother gives you. Va, que si no surt el conill blanc de Jefferson Airplane no ens faríem justícia tampoc a una altra de les tradicions, la psicodèlia musical també, el teatre, tot això, hi ha moltes referències, també en trobareu algunes a l'exposició, i de com l'ha llegit tota aquesta estètica i aquells anys 60 on beure un líquid i fer-se petit o menjar un bolet i fer-se gran era habitual per altres vies, no les literàries, però bé, tot té lectures. No les literàries, sinó les literals.
Això mateix. Exacte. Adolf, abans d'acabar, què tens entre mans?
Mira, un llibret que vaig adquirir justament allà a l'exposició, al Caixa Fòrum, es diu Alimentar la Mente, és de Gadir, de l'editorial Gadir, i el primer text que dona nom precisament a tot aquest llibret, Alimentar la Mente, Feeding the Mind, fa una correlació entre això, l'alimentació de la ment i l'alimentació del cos. Una cosa que diu, per exemple, és que massa endevinalles és com massa dolços, és a dir, que se't podriran les dents. I aleshores el que va fent també és advertir sobre els perills d'una mala alimentació en forma de males lectures. Què entén ell per una mala alimentació en forma de males lectures? Per exemple, el picar fora d'hores, el menjar, diu, ha de ser saludable, però també en la quantitat adequada. Si ets massa golafre, tampoc no et farà profit. No facis massa barreges, mastega bé. Això vol dir que deixis prou temps entre els àpats. No cal tampoc gaire. Segons la seva experiència, diu, amb 5 minuts amb la ment en blanc, doncs ja podràs recuperar prou bé les teves facultats intel·lectuals. Tot té un aire també molt, molt divertit, molt amè, i potser més val demostrar-ho llegint-ne un fragment, diu... ¿Reconoces a primera vista una de las desafortunadas víctimas de una alimentación mental enfermiza? ¿Dudas? Mírala, buscando apesadumbradamente a su alrededor una sala de lectura, probando comida tras comida, perdón, libro tras libro, sin asimilar ninguno. Primero, un bocado de novela. Pero no, horror, no he hecho otra cosa en las últimas semanas que comer y tiene hastiado el gusto. Después, una rebanada de ciencia. Pero ya sabes qué va a ocurrir. Ah, por supuesto, demasiado duro para sus dientes. Y así continuar todo un cansado recorrido, el mismo que intentó y en el que fracasó ayer, y el que probablemente intente y en el que fracase mañana. O sea, es pero divertido.
Tripping out, Som-hi amb Avril Lavigne i amb aquesta cançó, que de fet es diu Alice i que va escriure juntament amb molts altres artistes per la banda sonora d'una de les pel·lis de Tim Burton, i citava aquest Underground. Recordem que el primer manuscrit de Carroll que va escriure no era Wonderland, sinó en l'Underground, és a dir, sota, sota terra, en aquest altre món, ultramón, tal vegada també hi ha descensos i ascensos de tot tipus, com en el viatge a Dante, en fi, les referències, les connexions, i es poden amplificar i podríem fer tot un curs sobre Alicia, no únicament un programa, però això serà en una altra vida, no sé si en aquesta. Miquel Àngel, gràcies, com sempre. De debò, un plaer, i poder-te tocar avui també i tenir-te a la vora. El Beltran, que vagi molt bé.
Gràcies.
Xeni de Conova.
Fins aviat.
Borja Bagunyà.
Adéu, fins aviat.
La Rosa Silloé, Dolors Joanola i Avril Lavigne. Adéu.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.